feminista. Quan ens trobem a punt de tancar l'any 2015, el Dia dels Innocents ens fa venir la temptació de fer broma amb allò del 15-15 contra 15-15, reproduint els vots d'una posició i de l'altra a l'estil anglosaxó de presentar els anys. També podríem recórrer al llenguatge esportiu, concretament del bàsquet. Quan un partit acaba amb empat, es juga una pròrroga de 5 minuts i, si encara hi ha empat, una altra pròrroga i una altra, si cal. Això sembla que està jugant la CUP, evidentment sense voler-ho, a prorrogar la seva decisió. Deixant de banda les temptacions de fer broma i fins i tot les sospites que hi ha hagut també, hem de dir que la CUP legítimament utilitza els seus mecanismes, en aquest cas assemblearis, per decidir sobre una proposta que Junts pel Sí, després de setmanes de negociació per a la investidura i l'inici de la legislatura a Catalunya, li ha posat sobre la taula. El document, recordem-ho, inclou un pla de xoc sobre polítiques socials, l'aplicació d'un full de ruta cap a la independència, una presidència de 4 persones, això sí, coordinades per Artur Mas, i altres plantejaments, tots lògicament assumibles, des del qui ara, encara en funcions, ocupa el poder. Ara la CUP, considerat un partit de l'esquerra anticapitalista i assembleari, porta fins al límit la seva indefinició en un moment complicat, mentre es fan negociacions també en l'àmbit estatal per veure si es pot formar un govern. El cronòmetre, com en els partits de bàsquet, segueix amb el seu compte enrere. El moment és prou important i segurament cal que la CUP es defineixi. Ara, demà, però potser és massa tard quan acabi fent-ho. Sobre la botzina, potser un triple en l'últim segon pot donar una mica d'esperança al país, encara que les noves eleccions, certament, tampoc serien la catàstrofe. Tindríem tots els ciutadans la possibilitat de participar, seguint encara el llenguatge esportiu, en una eliminatòria de repesca per veure si finalment tenim majories i una mica d'estabilitat per afrontar l'important moment polític de Catalunya i del conjunt d'Espanya, des de l'esperit de diàleg i de consens propi d'una transició tan històrica com aquesta. Ens acompanyen avui per comentar l'actualitat el consultor sanitari i metge Ignasi Arbusà. Bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda.
També és amb nosaltres el pedagog Carles Armengol. Bona tarda, senyor Armengol.
Bona tarda.
I completem les presentacions saludant el catedràtic d'anglès i secretari d'Organització d'UPyD a Catalunya, Carlos Silva. Bona tarda, senyor Silva.
Bona tarda, bon Nadal.
Això mateix, a tots tres i als oients, bon Nadal. Estem en l'octava de Nadal. Com proven les festes, per cert? Suposo que tranquils.
Tranquil·les, familiars,
plàcides. Dintre de l'estrès aquest de les, sí, les compres i de la família, però bueno, molt bé.
Un estrès també postelectoral, no? Postelectoral. Després d'unes eleccions que tots ens han portat una mica ja fins al límit del Nadal.
Sí, de tota manera, a més unes eleccions curioses, potser en el resultat una mica inèdit, perquè no estàvem acostumats a això, que a més fa que, d'alguna manera, sobreposi la problemàtica doncs, del govern estatal amb la problemàtica del govern català, el qual bueno, no deixa de dibuixar un escenari com a mínim diferent, curiós, i que segurament mereix molts altres qualificatius, però d'entrada ho podríem dir...
Complexa, per exemple.
Dir, sí, no?
Afegeix complexitat, perquè tenim dos escenaris de pactes difícils.
Inestabilitat, també.
Inestabilitat podria haver-hi, tant si es forma govern com si no. Aquí hi ha moltes possibilitats, que es formi govern aquí i a Madrid encara no, trigui unes setmanes, o al revés, encara no sabem què passarà.
Jo crec que és que estàvem molt mal acostumats en el sentit de l'estabilitat. Aviam, estabilitat. Portem uns mesos sense govern a Catalunya i jo tampoc, no sé si algú ha notat alguna cosa, però les coses funcionen, el país va fent i potser es va acostumant a aquesta situació, que en altres llocs no és tan inèdita. Aquí sempre ha costat més fer governs de coalició, sempre ha costat més, potser no hi ha aquesta cultura... I per això està costant més, no? I ara, ja dic, tenim sobre la taula el cas català i el cas espanyol, per acabar-ho d'arrodonir.
Per cert, que el president en funcions, Artur Mas, ha donat un missatge de tranquil·litat, com a mínim a nivell públic, assegurant que el govern està fent la feina. Evidentment, els governs tenen un marge d'actuació, encara que estiguin en funcions. Hi ha una sèrie de qüestions que s'han de garantir, lògicament, pel bé de tots.
I tots els departaments tenen estructures que estan funcionant, d'òrgans tècnics, que tenen els seus fulls de ruta d'accions que estan portant a terme, que estan duent a terme, I, per tant, el que és el dia a dia es va realitzant amb normalitat. L'única cosa és que realment el no tenir tampoc la possibilitat d'introduir elements legislatius nous que facin doncs, que canvin determinades orientacions, doncs, vulguis que no, és una situació relativament d'estabilitat en quant a la gestió del dia a dia, però no en el que convindria al país.
Jo penso que al final el gran mèrit del Mas serà demostrar a la pràctica que és possible que funcioni un país sense govern.
Va passar a Bèlgica ara fa uns pocs anys, més d'un any i mig.
I a Itàlia van passar grans temporades amb crisis de govern, rere crisis de govern, i la gent deia que era quan funcionava millor el país, o sigui, el PIB es va disparar, etc. Vull dir, per tant, bueno, no podem fer experiments d'aquest tipus.
Sí, certament, a la línia del que deia el senyor Arbusà, no hi ha capacitat legislativa i no hi ha pressupostos. Hi ha els pressupostos prorrogats, però, clar, això molt de temps, si arribéssim fins a finals de l'any vinent sense govern perquè hi ha eleccions i no es forma encara govern, lògicament seria molt complicat continuar fent funcionar el país.
Hem de pensar que portem ja dues mini-legislatures que quasi no s'ha legislat, no? Vull dir que està en pilot automàtic Catalunya des de fa pràcticament 4 anys, no? Això... la qual és una cosa, jo penso, que és molt greu.
No sé què pensen els altres, podria ser això més discutible, no? Sobre si estem en pilot automàtic o si ja... hi ha hagut acció
Home,
de govern.
S'ha legislat, s'ha legislat. I a mi, sincerament, ara no vull fer l'estripat, però a vegades, més aviat en aquest país hi ha un excés de reglamentisme i de legislació. I de, és a dir, hi ha una... Sembla que governar és fer lleis i bueno, potser no es tracta d'això. És a dir, vivim una mica obsessionats per això, no? Jo diria que no... És a dir, des d'aquest punt de vista, la situació no és... Anava a dir tan greu, no? És que jo no la trobo greu. És a dir, en tot cas, pot generar incerteses respecte al futur, perquè tampoc sabem com acabarà això. En èpoques en què no hi havia aquesta disciplina pressupostària i que no estàvem a Europa i tot això... per diferents avatars han passat, no a Catalunya, sinó fins i tot, jo diria que a l'estat espanyol, algun exercici econòmic sense pressupost, és a dir, tot amb pressupost prorrogat de l'any anterior, perquè segons com venien les eleccions, s'acabava, o sigui, no s'acabava de confegir el pressupost. Ara, des que estem a Europa, que hi ha més disciplina en aquests aspectes, però abans era molt més lax en aquest sentit, i a vegades, sense canvis de govern, per qüestions conjunturals, es prorrogaven els pressupostos, és a dir que jo crec que o sigui, jo no em queixaria tant, diguem-ne, de la situació, en tot cas de dir que estem en un gran problema. El dia a dia funciona, el problema, en tot cas la problemàtica és pensar, bueno, cap on anem, no? És a dir, això sí, és a dir, no em preocupa tant això, el dia a dia, que el pressupost estigui prorrogat, és a dir, tot això, a fi de comptes, amb els pressupostos també hi ha un fet molt curiós, és a dir, debatem molt quan s'aproven i es fa el gran debat, si pugen les partides i no pugen, i lo interessant dels pressupostos és estudiar l'execució, que l'execució després moltes vegades dista molt del que s'ha aprovat. No vull relativitzar-ho tot, però sí una mica que a vegades, i fins i tot això aprofito per fer una certa denúncia en aquest sentit, que ens passem, bueno, quan s'aproven els pressupostos, és la gran llei, d'acord? I després...
I sembla que ja estiguem salvats.
Sí, sí, però és que després s'incompleix...
És un càlcul que després s'ha d'executar.
Exacte, i moltes vegades hi ha desviacions importantíssimes amb l'execució dels pressupostos.
De vegades perquè no hi ha més remei, també.
Però ja no se'n parla. És a dir, ja estem parlant del nou pressupost, no?
Sí, sí, certament.
És aquesta dinàmica, a vegades, que tots seguim una mica, però que la realitat a vegades va per sota d'aquesta sobreestructura.
Però jo penso que el que sí que coincidim tots és que la incertesa és un escenari que no és desitjable en política ni en economia, vull dir, de cara al futur per planejar i perquè sigui atractiu, que sigui atractiva Espanya, que sigui atractiva a Catalunya per inversions, per fer plans de futur, vull dir, aquest clima d'incertesa i de gran incertesa, vull dir que realment el que estàvem debatint o el que estàvem parlant sobre el tema de Catalunya i d'Espanya, vull dir, estem en una situació ara mateix que ningú, penso que ningú és capaç de dir que passarà d'aquí a 2 o 3 mesos.
Bueno, jo crec que, reconec que la incertesa potser no és el més favorable, diguéssim, al creixement del país, etcètera. Però el fet de que realment, i sobretot en l'estat espanyol, el fet de que realment l'arc polític s'hagi ampliat, que no recordo moltes vegades de converses que havia mantingut amb persones doncs, a Madrid o allà on fos, però fora de Catalunya, que el que em deien era que finalment quan anaven a les eleccions acabaven votant per evitar que l'altre guanyés, no? O sigui, votaven en contra i no a favor, no? Jo crec que el fet de que hagin sortit una sèrie de partits amb uns determinats perfils, jo crec que ha ampliat aquest ventall de matisos, en tot cas, que permet que la política sigui més rica ara en l'estat espanyol. Aquí a Catalunya tenim més tradició de que realment hi ha hagut més opcions de diferents colors i amb diferents matisos, que ens ha permès també doncs, jugar en l'àmbit polític amb una certa major riquesa.
En qualsevol cas, tenim la situació després de la votació de la CUP ahir en la seva assemblea, un empat. Havia de decidir ahir, tots estaven pendents d'aquesta gran decisió sobre la possible investidura d'Artur Mas amb les condicions amb què Junts pel Sí i la CUP havien estat negociant, i s'allarga. M'ha semblat oportú introduir el símil del bàsquet, com podríem introduir-ne d'altres, no? Pròrroga. Tenim
sí, de
5
fet.
Minuts, és a dir, una setmana de pròrroga.
De fet, ahir se'm va fer molta broma d'això, perquè realment és sorprenent, impactant. Jo no vull posar-ho sota sospita, però fins i tot tens la temptació de dir, bueno, però realment això ha estat així.
Amb més de 3.000 persones que
exacte,
hagin
no?
empat. Amb...
Però francament ahir... no m'ho crec.
Vostè no creu, ja s'ha mullat el senyor Silva.
Jo m'agrada més el blanc i negre.
No sé, hi havia algú que avui en un dels tuits deia que la probabilitat de que això es dongués és inferior al 0,1%.
Sí, ahir vam aprendre moltes matemàtiques pel Twitter perquè tothom anava fent anàlisis.
Però hi havia una consciència que era menys.
Sí, la probabilitat realment era baixíssima, no? El que passa és que, també es deia, bueno, no són... Aviam, no ho sé, és a dir, jo no sé si val la pena entrar en la sospita o no, en tot cas...
No ho preteníem, això,
no,
abans,
vull
quan
dir,
hem dit que hi ha hagut sospites.
Jo, en tot cas, crec que la CUP o sigui, potser fins i tot se li ha anat de les mans, o és el que volien...
El que sigui, però són uns mecanismes que legítimament...
Costa molt d'entendre tot plegat, no? Perquè aquesta inhibició... O sigui, jo entenc que els dirigents doncs diguin, no, s'ha d'escoltar el que diuen les bases, però alhora hi ha una inhibició que tampoc és potser excessiva, no? Que
totalment d'acord amb això,
tampoc l'entenc, no?
Jo penso que és interessant, més que en les sospites, en relació a les sospites, tot això, perquè ens mostra una mica els límits de tot el sistema assembleari, no? Que sempre, que últimament es mostrava com... es defenia com una mena de panacea i tal.
Sí, es presenta com a més democràtic.
Sí, al final aquest resultat sigui més o menys amanyat o apanyat, el que deixa en mans és d'un comitè, un consell polític, vull dir, la decisió final. A mi el que em fa pensar això és que de fet, ja deuen tenir alguna cosa negociada o apalabrada o alguna decisió presa, perquè finalment serà aquest Consell Polític el que
decidirà dissabte, el dia 2. Sí, sí.
No ho sé si ho tenen decidit, perquè jo crec que tenen unes tensions internes bastant considerables, perquè les en definitiva, la CUP és un moviment almenys creat de baix a dalt, i el que fa és que és d'una disparitat molt gran, o sigui, van trigar molt. No són nouvinguts a la política, però van trigar molt a passar a fer política nacional, perquè eren forces, sobretot en l'àmbit local, on era més relativament més senzill funcionar d'aquesta manera
i
posar-se d'acord. Quan han fet el salt a la política nacional, a més han sigut la confluència de moltes altres forces que no, o grups, que no és la CUP, com, o sigui, no té res a veure amb un partit polític entès com convencional.
Sí.
No? Amb el qual jo crec que a tots ens costa de seguir-los o d'entendre'ls. Jo no comparteixo els mètodes, jo crec que no és que per fer política nacional. O sigui, una cosa és donar més veu, consultar més, però jo crec que no es pot fer política d'aquesta manera. Però alhora, a part de no compartir-ho, també crec que a tots ens ha sorprès una mica, o estem mancats d'elements d'anàlisi, perquè funcionen absolutament d'una altra manera. És a dir, els mecanismes convencionals d'intentar interpretar les coses no funcionen. Jo crec que hi ha tensió interna important, si més no veient les... I no sé si l'empat doncs, era una solució d'entrada. I també... aquesta també hi ha com una resistència a decidir-se, no? És a dir, aquest anar esperant,
no?
Temps, anar guanyant temps... Tampoc... decisions
forçar la pròrroga per no mullar-se, no? Dèiem allò, el triple
sí, però,
per forçar la pròrroga.
Però s'hauran de mullar, és a dir...
Els mentiders polítics deien aquest dematí, explicaven que en realitat la votació de la CUP l'havia guanyat el sí a la investidura del president Mas, i que d'una forma o una altra s'havia estimulat a l'arribar al punt d'equilibri justament per no trencar la pròpia organització de la CUP.
Vull dir, que la indefinició potser...
Que en principi semblava que es decantava per un sí, acceptar acord i investidura, però que per no realment sortir d'allà ja amb una resolució, diguéssim, que obligués... es va forçar el que acabessin acabant de votar aquelles persones que...
El tema de les tensions internes és evident. Jo sentia declaracions de gent que estava a l'assemblea ahir als noticiaris i tal, i deien gent que la CUP s'ha definit aquests anys sobretot per tema de l'activisme i d'estar ficat als moviments socials i tota aquesta mena d'històries. I llavors hi havia gent que, clar, és molt difícil per ells, suposo, entendre que després es recolzi a la investidura de Mas, no?
Suposo que... Bé, jo crec que el debat...
Evitant el sí, tractament del partit.
El debat a dins la CUP és donar prioritat a la independència per sobre de tot, o si el procés independentista per sobre de tot, o no donar aquesta prioritat. Jo crec que és el gran debat, i fins i tot amb simpatitzants de base de la CUP en què he pogut parlar, jo crec que aquesta és, en el fons, aquesta és la qüestió. Alguns... Ja, no és un problema de radicalitat dels que són més radicals o menys radicals, perquè en un cas ho poden ser de totes bandes de radicals, poden estar pel sí o pel no. Jo crec que és...
Com d'ordre de prioritats.
És aquesta, és a dir...
Perquè ha servit tot el que hem fet aquests anys, no?
Clar, perquè ells tenen una ideologia també molt clara de l'esquerra anticapitalista.
Sí.
Alguns
sí,
diuen també anarquista, no sé si pensen vostès que...
Sí. Sí. Amb alguns dels principis, sí, realment.
Són, venen a ser com un neoanarquisme, no?
Un neoanarquisme, sí senyor.
Amb el model aquest assembleari i el...
No tenen líder.
Exacte, aquest rebuig a aquesta estructura jeràrquica, doncs, d'alguna manera veu de les fonts això de l'autogestió, en certa manera de cert pensament llibertari, sí. Per això és d'una complexitat enorme, no? Ara, en algun moment... també aquesta fugida o aquest no decidir, com dèieu, ara, deies, bueno, si fins i tot es va fer allò l'intent per no sortir amb una decisió, però ni que sigui per defecte la decisió es prendrà, és a dir, aquí hi ha un...
O no, Carles, perquè...
I si no es prengués...
Bueno, per defecte sí, perquè el dia 10 de gener...
Jo plantejava una possible solució, que seria una lectura, que jo crec que no és una lectura esbojarrada, de l'assemblea d'ahir. Escolti, doncs molt bé, vist que realment hi ha tantes forces en un cantó com a l'altre, que es doni llibertat de vot als parlamentaris de la CUP a que votin en consciència el que considerin. I, per tant, et podries trobar que realment dels 10 o dels 11 que són, jo crec que són 10...
10, no? 10.
Doncs hi podrien perfectament que hi hagin 2 o 3 o 4 o 5 que votessin a favor de la investidura. Que ho deixin realment perquè ja està clar que dintre
ser.
Del que és l'ideari d'aquest grup, aquest tema no està prou decidit.
Va, deixi'm dir que seria aplicar l'assemblearisme en el si del grup parlamentari, sí. No? Perquè sembla que fins ara han apostat per la disciplina de vot, curiosament un partit com la CUP.
Que es dona llibertat en temes molt concrets i molt puntuals i molt polèmics que porten molta atenció als partits, sí que es fa d'altres... Jo recordo quan es va fer la de la...
Sí.
El tema dels toros també,
quan
es va deixar, quan el partit no vol donar una imatge unívoca, no? I llavors es dona la llibertat de vot.
Lleis que afecten la vida humana, també.
Això seria una sortida que també seria perfectament aplicable a Catalunya Sí que es Pot, O sigui, Catalunya Sí que es Pot, també dintre del seu sí, també té visions molt diferents de lo que ha de ser Catalunya.
Jo penso que també hi ha hagut un efecte, potser s'ha fet una lectura a la vista dels resultats a Espanya, vull dir, a les mateixes CUPs, en el sentit de que ara corren el risc de quedar-se al marge de tot el procés, perquè havia semblat que eren els protagonistes i que tenien el futur era seu, en aquest sentit, no, del control de la situació política a Catalunya, i ara, de sobte, sembla que Podemos, una altra vegada, està pujat a la ola, no, i pot passar que si es fessin o s'adalentessin les eleccions autonòmiques, o si es tornessin a repetir, vol dir, les CUP quedessin com un grup residual i Podemos sorgís amb més força que anava.
Molt probablement, passaria això.
Sí, ja l'entenem, senyor Silva, però el terme repetir aquí s'utilitza molt, però en realitat les eleccions no es repeteixen.
No, evidentment.
Si s'anul·lessin.
No, evidentment.
Ja ens entenem,
sí.
Ho dic perquè es diu molt, repetir. Es tornen a fer amb una legislatura molt curteta, seria, no?
Bueno, de fet, seria un rècord. Han sigut molt curtes, però aquesta ja seria...
I els que votaríem no aniríem, tornaríem.
Exacte. I a més, repetir seria votar el mateix. Pots votar el que vulgui, no? Pots votar diferent.
Per descomptat.
Els partits que estan dient que s'haurien de tornar a fer les eleccions, jo no estic segur que estiguessin molt interessats de que es tornessin a fer.
Aquí entrem en un mar de comentaris diversos.
Sí, aviam, jo crec que pot generar incertesa a tothom, fer unes noves eleccions, perquè per molt que les espanyoles hagin donat un resultat, a Catalunya... És tradició, o jo diria que de sempre, s'ha votat matisadament a les diferents eleccions. No hi ha una adscripció única a un partit que se'l vota per tot, a les municipals, a les catalanes i a les espanyoles. Normalment es matisa molt el vot. I, per tant, jo crec que no es pot fer una extrapolació. I més aviat el que tot va indicant, les enquestes prèvies a les eleccions espanyoles, o les enquestes posteriors a les eleccions catalanes, el que van indicant és que tot aquest panorama nou no està assentat, és a dir, està movent-se, i per tant jo crec que a hores d'ara fer un pronòstic...
Això mateix és una situació molt volàtil.
Però per tothom,
ho reconeix tothom.
Per tothom, vull dir, no sé qui podria dir, no ara ens convé.
Exacte. Es tornessin a...
Fins i tot Ciutadans, que sembla que pot estar interessat, res fa pensar que pugui pujar més d'aquest sostre de 25 diputats que
va
treure.
Home, i després... de les últimes eleccions,
podrien retrocedir, fins i tot.
Exacte, per això vull dir que uns que semblava que pugen, no sé què, els altres que la CUP, amb tot aquest moviment, també què pot passar, no han passat per les espanyoles perquè ells no s'hi presentaven, però, és a dir, no sé si algú, des del punt de vista estrictament de dir milloraré resultats, en aquests moments està molt interessat o ho té molt clar. Em sembla que no.
García Albiol, potser.
Bueno, però els va tenir molt dolents, no? Però...
Potser el PP només pot
perquè,
pujar. Perquè,
vist els resultats que hem tingut, l'única cosa que pot fer és millorar, ni que sigui un vot.
Però és que ni Unió Democràtica, perquè Unió Democràtica ara tampoc li donaran espais electorals i tot això, perquè no té representació. Per
és
tant,
veritat,
no sé
veritat,
ni si...
Els més interessats serien Podemos.
Potser Podem...
Probablement, sí, probablement.
Bé, doncs, en tot cas, la situació és complexa. Recordem, amics oients, que compartim avui el mirador de l'actualitat amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà, amb el pedagog Carles Armengol i amb el catedràtic d'anglès i secretari d'organització d'UPyD a Catalunya, Carlos Silva. Una última qüestió sobre la situació a Catalunya i aquest debat intern de la CUP. Creuen que a la CUP li pot convenir dilatar el temps, a veure si em sé explicar, i que s'acabi el termini sense que s'hagi definit? Li pot convenir això en el sentit de dir nosaltres no hem trencat la negociació, no? Per poder-se presentar unes eleccions dient que ells no han trencat o no va per aquí la cosa?
Jo crec que aquest argument seria insostenible. És a dir, jo quan deia s'hauran d'acabar definint, dic encara que sigui per omissió, és a dir, si no fan res, el 10 de gener es convocaran eleccions.
Clar, però sempre podrien dir nosaltres hem arribat a aquest moment sense aixecar-nos de la taula.
És molt rebuscat.
Seria si es tornessin a fer les eleccions. Per calendari...
Sí, jo veig que no colaria, que diríem. No colaria, A mi em fa l'efecte que aquesta no seria una hipòtesi acceptable, com a mínim per l'electorat,
Bé, doncs veurem què passa i no els preguntaré què creuen que passarà, perquè aquí, ara, a hores d'ara, em sembla que pot passar qualsevol cosa dissabte.
Sí, jo diria tira un dau, si vols, tindrà el mateix valor que el que pugui dir jo.
Sí, sí. O com quan jugues a la loteria, el número... A veure, quin número... El que acaba en 5, el que acaba en 15.
Jo crec que acabarà sortint, que hi haurà alguna fórmula que permetrà...
Per investir, Artur Mas.
La investidura. És veritat que, contra més la retarden, més es lamina la figura del president, cosa que no és bona, eh? No és bona en cap situació i en cap país, eh? Vull dir, això no és bo, però suposo que fins a un cert punt és un efecte que es persegueix, eh? El anar laminant en la mesura del possible la figura del president, però suposo que per enlairar més la figura d'aquestes comissions que seran les que governaran el país, aquestes tres comissions que estan definides en l'acord.
La conseqüència de tot el que hem parlat és això, que al final recolzaran a Mas com a president, però, clar, també és preocupant el paisatge de després de l'anomenament com a president.
Sí, sí, cert.
Vull dir, que com governarà, o sigui, quina possibilitat d'una legislatura mínimament llarga, no?, tornant al mateix tema.
Aquí hi ha la qüestió també de l'escenari de pactes a Espanya. Quan passen 5 minuts de 3 quarts de 8, si els sembla, dediquem una estoneta, encara que sigui breu, a parlar de la situació... Més d'una setmana, una setmana justa, 8 dies després de les eleccions espanyoles, Mariano Rajoy continua amb la roda de contactes. Ja sé que estem en plenes festes nadalenques, però em sembla que això no s'atura. Hi ha moviments. I alguns analistes deien en les últimes hores que un desbloqueig a Catalunya, és a dir, la formació d'un govern amb l'investidura de Mas, pot facilitar que hi hagi un inici de la legislatura a Espanya. No sé si estan vostès d'acord amb això. Amb Rajoy en minoria, potser, amb una sessió per part del PSOE, per exemple, perquè el PSOE és clau aquí, eh? Encara que hagi tingut els pitjors resultats, és clau.
Jo no ho sé si pot incidir la realitat catalana. El que jo, de moment, segueixo pensant el mateix que pensava la nit electoral i que aquí en vam estar parlant, de que no hi hauria la gran coalició així formal, allò amb un...
Amb un govern de coalició.
Amb un govern de coalició signant un acord en Rajoy i el Pedro Sánchez. Que això no hi seria, però que acabaria, el PSOE acabaria facilitant, d'alguna manera, facilitant o no impedint la investidura de Rajoy. Jo segueixo pensant això, perquè, evidentment, Pedro Sánchez, però amb tota l'escenificació, i ho dèiem aquell vespre també, esclar, ha de fer l'escenificació i fins i tot aquest intent de dir, bueno, vaig a mirar de fer una alternativa, però no se'n sortirà, perquè, primer, perquè no té el partit prou cohesionat i fins i tot el seu lideratge trontolla. Llavors és molt difícil liderar una cosa tan complexa com pot ser una alternativa al Partit Popular en aquests moments, amb les dades, o sigui, amb les xifres de diputats.
Hi ha alguns elements que tenim que tenir en compte, eh? Que avui sortien en els mitjans de comunicació. Es va demanar inicialment que el Congrés del PSOE es retrecés uns mesos,
sí.
I els barons van dir que n'hi ha blar, que el gener.
I avui Susana Díaz ha insistit que el gener, febrer.
I això probablement el que vol dir és que aquí no hi haurà una decisió per part del PSOE fins que realment hi hagi o no un nou sistema de govern dintre del Partit Socialista. Perquè probablement hi haurà tensions internes que faran que algú li faci el llit el que és l'actual líder. Eh?
Està clar que la qüestió de la negociació dels pactes postelectorals, el que ha facilitat a Pedro Sánchez també és escurrir, no?, el tema del debat sobre els resultats de les eleccions. Vull dir, no oblidem que Pedro Sánchez...
Amb uns resultats millors, algun secretari general dimitia, com Joaquín Almunia, per exemple.
Són els pitjors resultats de la història del Partit Socialista, i és un tema que ha quedat absolutament a la vora, no?, aparcat, i tot s'ha centrat en el tema dels pactes. Jo pensava com el Carles, no?, que era una oportunitat per al PSOE, vull dir, de sortir d'aquesta situació, la de mirar un altre costat o inclús de posar condicions perquè, vull dir, per facilitar el nomenament o com a president de Rajoy i escapar la situació aquesta d'estar a les mans.
Però la investidura de Rajoy és un acte menor, de fet.
Ja, clar, després com a Catalunya, vull dir, després vindria...
Després qui governarà, no? Sí, qui governarà amb una majoria que està clar que és d'esquerres, si ho mirem, a Espanya...
Bé, no està tan clar, potser, però vaja.
Està bastant clar. La meva visió, en tot cas, és que realment el perfil del Parlament espanyol...
Si comptem Ciutadans com a centre-esquerra, potser sí.
No, ni cal.
Sembla pas resultat, sembla que no.
Jo, per tant, com es legislarà i com tirarà endavant un govern que les seves propostes poden ser tombades l'endemà per una majoria diguéssim, no, la més d'esquerra.
És d'ingovernabilitat, vull dir.
Molt difícil, molt complicat.
Amb diferents protagonismes, diguem-ne, amb diferents protagonistes i amb diferents equilibri de forces, però la situació és semblant a la de Catalunya, molt semblant.
Molt semblant.
I, per tant, sí, però jo crec que està una mica, si aquí es deia o Mas o Mars, i en la data de les eleccions, jo crec que Espanya és o Rajoy o eleccions.
Com sí, voy. Sí.
Perquè no crec que sigui que el Pedro Sánchez se'n puguin sortir.
És difícil.
Seguint amb el paral·lelisme amb Catalunya, també a les eleccions a Espanya, jo penso que els únics que estarien interessats en repetir-la seria Podemos, també. La resta de partits, no crec que estiguessin interessats.
Uh-huh. Sí, probablement no sé gens, eh?
Bé, avui la política espanyola també és protagonista, amb diferents visions. En la tertúlia que avui compartim amb el pedagog Carles Armengol, amb el catedràtic d'anglès Carlos Silva i amb el consultor sanitari i metge Ignasi Arbussà. Bé, aquí també hi ha uns terminis a la política espanyola. En principi hi hauria més temps perquè el Parlament, el Congrés i el Senat es constitueixen a partir del 13 de gener,
sí.
I em sembla que hi hauria temps fins al març i les eleccions podrien ser a l'abril-maig, si és que s'haguessin de celebrar. Clar, la gent, però, que ja està últimament prou distanciada moltes vegades de la política, no vol estar votant cada 2 o 3 mesos, per molt que els resultats reflecteixen el que tots hem fet, no?, que és votar, i per tant és ben legítim que, en sentit democràtic, el que passa és que la gent vol que, malgrat la pluralitat, s'entenguin els líders. Potser és una ambivalència curiosa, no?, la que es produeix. No tenim la culpa, els ciutadans, d'aquesta inestabilitat. Hem votat pluralitat i potser els polítics tenen l'obligació també d'estar a l'alçada, entenent-se una mica.
Jo penso que els últims
ho dic tant per Catalunya com per Espanya.
Com a la resta d'Espanya. Hi ha molta gent que ha jugat a Aprendiz de Brujo, no? I ha fet moltes apostes i molts moviments, no?, per refigurar el que és el panorama polític i el repartiment, diguem-ne, de representació. Jo penso que la gent ha votat una mica dintre d'aquest ambient una mica intoxicat i llavors els resultats han estat una mica, vull dir, nous en aquest sentit. No sé si unes altres eleccions farien que la gent tornaria a votar el mateix, o potser havien votat fent uns càlculs que ara s'ha vist que no surten. Vull dir, surt una situació estranya i molt complexa.
Potser un sector dels que han votat nous partits es podrien passar...
En un cas d'unes noves eleccions, jo no sé cap a on tiraria el votant.
La participació ha estat bona, tant en les catalanes com en les espanyoles. El que vol dir que la gent està sensibilitzada per les problemàtiques de la política en el seu entorn que li correspon.
Sí,
no?
Sí. És la primera vegada, és històric, perquè la primera vegada que unes eleccions catalanes registren més participació que unes eleccions espanyoles en l'actual democràcia, en el mateix cicle.
La clau en la qual estaven convocades...
Certament,
s'entén. Sí.
Però vaja, en els dos casos, bona participació, 77% i escaig a Catalunya, 73%, si no recordo malament, a les espanyoles. Per tant, molt bon nivell de participació. Senyors, acabem la tertúlia, si els sembla, comentant una altra notícia important, en aquest cas per la vida social i de l'Església a Catalunya, que és l'entrada i presa de possessió d'un nou arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, que ha entrat demanant, d'una banda, una església que no encercli o que no tanqui Jesucrist, és a dir, que no sigui una església autorreferencial, com es deia en el Concili Vaticà II, i després exaltant valors de la família com l'agraïment i el perdó. Ahir a la Sagrada Família podem dir que es va ficar la gent a la butxaca amb una homilia molt propera, molt distesa, molt d'anècdotes i d'imatges.
Sí, explicant allò del metro i
exactament,
de...
que es va perdre.
No, va fer un símil molt maco, no?, de dir que ell necessita, doncs, que l'ajudin a conèixer la realitat, i ho va fer des de aquest aspecte tan planer. Bueno, aquí sí que no tenim dubtes de qui no estem pendents d'investidures. Ja tenim Barcelona ja té nou arquebisbe, no?
El procés jeràrquic té aquestes coses.
Té aquests avantatges.
Sí, sí. Però està clar que el papa pensa en el poble, també, no?
No, evidentment, fem broma, però I possiblement convindria que formes de consulta, jo no dic que hagi d'haver-hi una elecció democràtica, però que les formes de consulta funcionessin. Això seria bo i suposo que en certa mesura ja deu funcionar. Jo, d'entrada, pel que he seguit, jo no he pogut estar a cap de les dues celebracions, però gràcies a Ràdio Estel i així es poden seguir.
Les hem donat totes dues.
I bueno, molt bé, d'entrada, una bona predisposició vers aquest nou arquebisbe,
molt bé.
Certament.
Doncs estil proper, algun comentari, senyor Silva, senyor Mussà?
No, veig que no ha entrat en l'àmbit polític, de moment, jo crec que és d'agrair, ara no toca, jo crec que s'ha de deixar les coses que vagin avançant, i el seu missatge no prioritari, probablement...
Sí que ha dit que està al servei d'ajudar, si cal, no?
I que no és polític. També
no és polític, exacte.
Jo crec que hi fugirà especialment.
Totalment.
Fugirà especialment.
Jo m'alegro, pel que vaig veure per la televisió, que part de l'homilia va ser en català i part en castellà.
Ah, molt bé, doncs també és un home de parla catalana, proper i sensible al poble, però també li agraïm que valori aquest fet.
Em sembla perfecte.
Moltes gràcies, Carlos Silva, Carles Armengol i doctor Ignasi Arbussà, que acabin de tenir bones festes i que comencin bé l'any 2016. Fins una altra.
Igualment.
Moltes gràcies.
Ho deixem aquí, són les 8 del vespre. Ara us deixem amb la veu de Càritas i la programació de Ràdio Estel aquesta nit. Adéu-siau.